Passen 5 minuts de 8:45 del matí. Salvador Illa, bon dia.
Què tal, bon dia?
Se sent favorit, com apunten les enquestes?
Em sento, perdó per la immodèstia, guanyador. I estic animat i estic amb ganes de que arribi el 14 de febrer i es faci efectiu el canvi a Catalunya.
Caram, se sent guanyador.
Sí, em sento guanyador. Noto un ambient, noto unes ganes de passar pàgina, d'obrir un temps nou a Catalunya, de portar aire nou al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, i crec que això es manifestarà amb contundència el 14 de febrer.
És això l'efecte Illa?
L'efecte Illa és donar resposta a aquestes ganes de canvi que hi ha a Catalunya. D'un canvi tranquil, d'un canvi sense retrets, que no miri ni pregunti a ningú què ha fet, ni com se sent, ni què ha passat aquests darrers 10 anys, sinó que un canvi que busqui un govern de servidors públics, que s'enfoqui a les tres prioritats que jo crec que en aquest moment majoritàriament els catalans veuen com a necessàries, no? Protegir la salut, reactivar l'economia i garantir que ningú quedi endarrere.
Salut, economia i que ningú quedi darrere. En aquest passar pàgina inclou també estendre la mà per trencar aquesta política de blocs tan dura que hi ha hagut en aquests últims anys?
Em sembla essencial. I em sembla també un desig majoritari de la ciutadania catalana d'estendre la mà, crec que hem comprès tots que, primer, que el que ha passat aquests darrers 10 anys ningú ens en podem sentir orgullosos. Segon, que d'alguna forma tots en tenim responsabilitat, perquè és, des del meu punt de vista, almenys un fracàs col·lectiu, no? Més responsabilitat els que han tingut responsabilitat de govern, però tots, no? I tercer, que la solució no passarà mai, perquè una meitat, si m'ho permet dir-ho així, o un bloc s'imposi sobre l'altre, ni l'altre sobre un, no? Sinó que busquem aquells punts de consens. Jo crec que tota aquesta mena de moda que hi ha hagut aquests darrers 10 anys de política de confrontació, d'assenyalar molt bé l'espai polític propi, confrontant amb l'adversari per afermar uns vots en lloc de buscar punts de consens i punts d'acord, jo crec que això, afortunadament, al món, fixi's que vull dir, o a Occident almenys, està quedant endarrere. No?
Parlar de punts de consens, parlar de retrobada, com aconseguirà això? Com ho buscarà això?
L'instrument que té la política, que és el diàleg dins de la llei, no? Primer, fent un govern, insisteixo, de servidors públics que s'enfoqui a aquelles coses que a mi em sembla que ara són prioritaris i que crec que tots estem d'acord en que són prioritaris, ho he dit abans, però llavors, per resoldre problemes més de fons, la política té un únic instrument, que és el diàleg, que s'ha de produir sempre necessàriament en el marc de convivència, en l'estat de dret, respectant-ho, però també, si ho acordem entre tots, canviant-ho.
En aquest marc de diàleg, ha parlat amb Carles Puigdemont i amb Oriol Junqueras?
No, he parlat amb gent d'Esquerra Republicana, ja quan era secretari d'Unió del PSC i llavors quan, en funció de les meves responsabilitats institucionals també amb alguns d'ells i he parlat amb gent de Junts per Catalunya, però amb ells dos no darrerament.
I ho farà si és president?
Ho farem aquells interlocutors que assenyalin aquestes formacions polítiques, no? En principi he de pensar que són les persones que presenten les seves candidatures al Parlament de Catalunya i per tant crec que els interlocutors meus seran els que són ara adversaris polítics meus en aquesta cursa electoral, no? Però jo no tinc problema amb enraonar amb qui hagi d'enraonar.
Però no creu que seria un missatge més potent i més coherent de cara a la ciutadania que algú del PSC, i a més si té opcions i se sent amb forces per governar, estenés la mà i anés a parlar precisament amb aquests dos actors polítics tan importants com són Puigdemont i Junqueras?
Jo amb qui d'enraonar és amb l'espai polític que representen Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, i també amb l'espai polític que representa Ciutadans, i també amb l'espai polític que representen els Comuns i les altres formacions polítiques, no? I respecte a aquestes persones que passen per la situació que passen, no tinc res en contra d'això, però tampoc no... Jo he de parlar, insisteixo, amb l'espai polític, no?
Han de sortir de la presó, els presos?
S'ha de respectar l'estat de dret, i en ells en concret se'ls ha d'aplicar l'estat de dret sense cap perjudici, tampoc sense cap privilegi, no? I si ho haguéssim respectat l'estat de dret no haguéssim arribat on hem arribat, no? I a partir d'aquí jo estic sempre a favor de la justícia, del respecte a l'estat de dret i també en contra de la venjança.
S'està jugant electoralment amb l'indult, com Jéssica Albiach, per exemple, que ahir va estar en aquesta cadira, o considera per part del PSOE?
No, absolutament no i rotundament no. I qui insinuï això i qui faci aquest plantejament jo crec que s'equivoca molt, no? Primer perquè està afectant una qüestió molt rellevant per a les persones afectades, no? I el que s'ha de fer, insisteixo, des del meu punt de vista, és aplicar l'estat de dret, cap privilegi, cap perjudici, tampoc, no? I, per tant, si s'ha demanat l'indult per aquestes persones, hi ha obligació del govern de tramitar-lo, i quan acabi aquesta tramitació, ja a la vista del resultat de la mateixa, prendre una decisió. Jo no, ja no tocarà a mi fer-ho, perquè no formo part del Consell de Ministres, però sí que donaré la meva opinió quan acabi aquest procés i ho explicaré públicament, no?
Considera que Carles Puigdemont és a l'exili?
No, considero que Carles Puigdemont va marxar de Catalunya per no sotmetre's a les conseqüències d'uns actes que va fer que mai hagués hagut de fer, no?
No és per motius...
saltar-se l'estat de dret, no?
Per motius polítics i judicials, que és fora.
Bueno, per no respectar l'estat de dret. És que aquí hi ha un marc de convivència, ell mateix va tenir dubtes, no? I va estar a punt de convocar unes eleccions, no? I jo crec que hem après tots, i ho dic sense cap ànim de retreure res a ningú, com una lliçó col·lectiva que hem d'assumir tots, no? Que el marc de convivència l'hem de respectar, no? Permet defensar les idees polítiques que tenim, no? En cas, aquells que pensin que la independència és una bona solució per Catalunya, només faltaria, ho poden defensar. Aquells que pensem que no, com és el meu cas, també tenim tot el dret i mereixem tot el respecte de defensar el nostre projecte polític. No? El que no podem fer és trencar un i batre els meus homes. Hem vist, potser a vegades es veu més claretat quan aquestes coses passen lluny d'aquí, hem vist què passa quan això, quan la banalització del respecte a l'estat de dret es juga amb aquest concepte. Per exemple, hem vist què passa als Estats Units, no? I això no és bo.
Vostè aposta per la taula de diàleg, però accepta parlar d'amnistia i accepta parlar de referèndum en aquesta taula de diàleg?
Accepto parlar de tot. Defenso les dues taules de diàleg, una a Catalunya, que va decidir crear, va acordar crear el Parlament de Catalunya, justament a proposta del meu grup polític, dels socialistes, i que s'ha reunit tres vegades amb tots els partits polítics en representació parlamentària, excepte aquells que van decidir, des del meu punt de vista, equivocadament, no assistir-hi, i també va a taula de diàleg que es va acordar en ocasió de la investidura de Pedro Sánchez, bilateral entre el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya. I accepto parlar amb tot. El que passa que també dic, amb tota claredat, que hi ha coses que suscitar-les poden generar més frustració, però jo no veig possible no marregar una amnistia, no?
Però es poden fer reformes de lleis?
Es pot parlar. Jo no veig aquest camí. D'acord. Dit, no? No vull... Ara, que de parlar, jo no em nego a parlar de res.
Com se soluciona aquest conflicte per l'encaix entre Catalunya i Espanya? Perquè defensa el diàleg, és una eina, però quines mesures concretes proposa Salvador Illa com a candidat del PSC per resoldre aquest conflicte?
Jo ben crec que d'aquests darrers 12 mesos que han sigut duríssims per tothom, no? Pensem el que pensem, tots coincidirem que han sigut mesos molt durs, en podem extraure diverses lliçons, no? Que haurem d'anar reflexionant. Una d'elles és que no hi ha camí aïllant-se de la cooperació i la coordinació amb la resta d'Espanya i amb la resta del món, no? I amb la resta d'Europa, no? És a dir, la vacunació, que és l'any 2021 serà l'any, des del meu punt de vista, de la vacunació i la recuperació, ens ve de la mà d'Europa, no? I per tant, crec que el que hem de fer és seure, enraonar, respectar-nos, reconèixer-nos, retrobar-nos, no? I buscar aquells punts de consens i oblidar una mica aquells plantejaments divisoris. Es poden defensar, jo no dic que treballi perquè un altre dia plantejaments que avui són divisoris puguin acabar tenint majoria. Jo crec que no passarà, sincerament, perquè crec que el món s'orienta, insisteixo, cap a la definició d'espais polítics de cooperació més gran. Jo crec que Europa sortirà enfortida, per gust o per grat, sortirà enfortida d'aquest procés, no? I, per tant, crec que el que hem de fer és posar l'accent en buscar aquells punts de consens i no en aquells punts de divisió. No? I aleshores plantejo aquest retrobament. No?
Creu que aquest retrobament acontentarà els milions de catalans que una vegada i una altra des de fa anys a cada contesa electoral aposten per forces que són independentistes, per tant, que tenen aquest anhel independentista?
Bueno, és que hi ha una altra part de Catalunya tan majoritària, potser fins i tot més numèricament, no? Que aquesta, que no vol aquest plantejament. No?
I per tant, vostè aspira a governar totes aquestes dues majories, per tant...
I per tant dic, escolti'm, busquem un punt en comú, no? Perquè la solució no vindrà d'aquesta part que vol independència s'imposi als que no la volem, ni al revés, als que no la volem a la que volem. Per tant, busquem un punt de consens, mirem quines millores es poden fer, centrem-nos ara, això ho veig molt rellevant, gairebé diria, em sembla que ho podria qualificar d'emergència, no? Centrem-nos en tres coses que són molt, molt importants ara, que és com acabem de derrotar definitivament aquesta pandèmia, com recuperem l'economia, tenim fons europeus, 140.000 milions en 6 anys, i això és una oportunitat única que no podem desaprofitar, i garantim que ningú queda endarrere, no?
Per fer tot això, cal governar. Vostè es presentarà a la investidura si és la força amb més escons?
Sí, si guanyo les eleccions jo em presentaré, jo ho he dit, no. No faré com... 2017 va haver una candidatura que va guanyar i no va fer això. Sí, i jo crec que no puc fer això, jo si guanyo crec que tinc obligació política i moral de defensar el meu projecte d'investidura.
D'intentar la investidura, per tant votarà, parlarà amb tots els partits de cara a aquesta investidura?
Excepte amb Vox.
Amb Vox no parlarà?
No. perquè han dit que em van posar a presó i tenen unes posicions polítiques molt allunyades de la meva.
Per tant, si Vox li ofereix el seu suport per ser president, el rebutjarà?
Jo amb Vox no parlaré. Crec que no puc ser més explícit ni més que va. No parlaré, no tinc res en raonar.
Potser una mica més explícit sí que pot ser.
No, i estic dient que no en raonaré. I per tant, jo no assentaré el meu govern sobre una formació política que defensa posicions ultradreta i que fa plantejaments que estan, vamos, a les antípodes del que jo defenso. No assentaré l'estabilitat del govern que espero presidir sobre això.
Vostè descarta, per tant, Esquerra Republicana, Esquerra també veta el PSC, però els comuns diuen que l'única alternativa possible és un tripartit d'esquerres.
Bueno, on som? La seva opinió. Jo he dit molt clarament també i crec que em toca ser-ho i vull ser-ho, que no puc fer un govern amb una formació política que amb tota la legitimitat del món defensa una cosa que jo no defenso, que és la independència de Catalunya.
Però no ha dit que calien retrobaments, senyor Illa.
Sí, però escolti'm, el retrobament no és un plantejament divisiu.
I trencar els blocs no seria una manera de fer-ho amb un govern d'aquestes característiques?
Si ells plantegen com estan fent la independència com a objectiu polític...
Però és un partit independentista, Esquerra.
Sí, doncs per això mateix hi dic. Jo amb això no hi puc, no puc coincidir-hi. Per això estic dient justament que no puc formar govern amb ells. Perquè aquest no és el punt de consens de la societat catalana. Hi ha molta gent que ho veu, però n'hi ha encara més que no ho veu. Per tant, el punt de consens, jo ho veig, ja ho he dit, no?, en dialogar dins la llei, en veure com ho podem trobar i d'entrada, que això em sembla, i permeti que hi insisteixi, em sembla que és fonamental en protecció de la salut, reactivació de l'economia i garantir que ningú entrarà. Aquí hi ha molta gent que ho està passant malament, molta gent que té... Ahir estava reunit jo amb un grup de persones de l'àmbit de la restauració, bueno, escolti, m'estan patint perquè no saben si arribaran el mes que ve o d'aquí mesos. Aquí hem de centrar les energies ara, aquests propers mesos, no?
Vostè no vol recuperar un tripartit, però deu posar en valor l'etapa del tripartit a Catalunya, de la qual en formava part el PSC.
Jo crec que es va fer una bona feina i crec que, més que ho posi jo en valor, que suposo que no pot sorprendre massa gent, crec que el temps ho està posant en valor, no? Perquè va ser una època en què, en fi, un govern, el primer govern que va haver-hi de coalició a Catalunya, doncs es van fer millores substancials en àmbits de serveis públics que avui veiem molt malmesos després de 10 anys d'un govern bloquejat i paralitzat, no?
Un altre escenari de govern, post-14 de febrer. Se vindria a apuntalar des de fora un govern d'Esquerra i Comuns?
És que jo em veig guanyador. És que permeti'm que digui no. És que...
Però ha de poder formar govern, ha de tenir, sí, els suports per fer-ho.
Sí,
i si no els té...
Jo crec que els tindré. És que jo em veig...
Amb qui compta? Amb Comuns?
Ja havia dit, amb Comuns, i llavors, en funció de com quedi l'escenari, excepte amb qui havia dit que no en reuniré, que és en Vox, buscaré els recursos. Però jo veig, havia de dir tal com ho veig, no? Jo em sento content de com està anant aquesta campanya electoral i veig... En fi, mateix, doncs estava fent un cafè aquí al costat i la gent se m'apropa. Jo veig una voluntat d'un canvi tranquil a Catalunya, d'obrir un temps nou. Jo no sé com expressar-ho amb més contundència, no? Veig que moltíssima gent diu, escolti'm, anem a passar pàgina d'això que hem viscut aquests darrers anys, no ens anem a retreure res i anem a enfocar-nos en això, no? En com transformem la indústria de l'automoció per descarbonitzar-la, en què fem el públic un petroquímic de Tarragona, en com reenfoquem el turisme, en com tornem a guanyar prestigi a Europa, en qui enviem perquè vagi als despatxos de la Comissió Europea a veure com podem aprofitar millor els fons europeus. Jo veig aquesta voluntat a Catalunya, com tornem a recuperar el lideratge econòmic a Espanya, que havíem perdut fa 2 o 3 anys, no? I jo ho veig així, i crec que la virtualitat de la meva candidatura és que la gent veu que si concentra el vot en la candidatura del PSC es pot fer possible aquest canvi el 14 de febrer, no?
Però el conflicte polític no està resolt, senyor Illa.
No, i el resoldrem.
Com?
Obrint un temps nou. És que obrir un temps nou és que no podem seguir amb plantejaments divisius. Jo no vull retreure ningú res. Vull distendir.
Ho ha dit moltes vegades, això del retret, que se sent molt retret sovint, vostè.
No, jo no ho dic tant per mi, ho dic, jo no vull dir, escolti'm, vostè va votar això i miri com ens ha portat i vostè va fer això i és culpa de vostè perquè no va convocar unes eleccions. Jo no m'interessa aquest debat. No m'interessa. M'interessa el debat de futur. M'interessa mirar endavant. M'interessa avançar. M'interessa el debat de com recuperem el lideratge econòmic a Espanya. M'interessa el debat de com evitem el dumping fiscal que està fent alguna comunitat autònoma. M'interessa el debat de com ajudem a que Europa eviti també el dumping fiscal que fan alguns països. M'interessa el debat de com millorem el finançament. M'interessa el debat de com... que reflexionem per què a Catalunya, que tenim mitjans, no hem descobert primer que ningú o hem proporcionat primer que ningú una vacuna contra el Covid, que ho podem fer. Com a propera crisi sanitària que tinguem, aquí podem tenir excel·lència, però en tenim a nivell farmacèutic. M'interessen aquests debats. Per això dic, un dels retrets, perquè no m'interessa. I tothom que vulgui parlar de coses que han passat, que no me'n sento gens orgullós. No me'n sento gens orgullós. I me'n sento un part, fixi's que dic, responsable, tot i que no el que més, no estava a la meva mà convocar eleccions, no estava a la meva mà governar Catalunya. Però me'n sento també part responsable, com crec que se'n sent tothom, jo vull passar pàgina d'això. I ofereixo, a més, distensió. I crec, en fi, he format part d'un govern que també està apostant per aquesta distensió i que també està apostant per mirar endavant i que també és conscient que Catalunya té una personalitat política pròpia i que defensa un govern, un país, una Espanya plural i diversa, molt diferent de la que defensa la dreta espanyola, que ja coneixem quina concepció té d'Espanya, no? I jo, doncs, el que he viscut, deixem que li posi un exemple que faig servir aquests dies, però és que crec que no s'hi dona la rellevància i que em sembla que vas molt bé el simbolisme del que jo crec que és el camí de futur, no per Catalunya, per Catalunya, per València, per Espanya, per França i per Itàlia. El 26 d'octubre, quan hi havia els fons europeus, que és una resposta completament diferent que dona Europa a la crisi econòmica, a la que es va donar el 2008, que es diu anem a mutualitzar deute tots junts i posem molts recursos per fer això. El president del govern convoca els presidents de les comunitats autònomes, convoca la presidenta europea i demana que vingui i el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Quatre administracions. Aquest és el camí de la cooperació. I jo aquí defensaré, evidentment, els interessos de Catalunya amb carn i ungles, no?
D'acord. Com pensa millorar el sistema de finançament de Catalunya, precisament?
No, doncs, des del 2014 s'havia de revisar, no s'ha fet. És un sistema que ha de tenir proporció d'ingressos més justos a Catalunya. Primer s'ha d'anar a les taules on això es discuteix, tant a nivell tècnic com a nivell polític, i llavors muntant una coalició de gent, de comitats autònomes, que es troben en situació com nosaltres, per exemple, a València. Ximo Puig ha estat, president Puig ha estat molt beligerant en aquest assumpte, crec que amb arguments molt contundents. Hi ha un compromís del president del govern d'abordar aquest debat, que és un debat sempre molt incòmode. Sap per què és incòmode? Perquè transcendeix les vinyes polítiques. I cada comunitat autònoma, com ha de ser, cada comunitat autònoma va defensar els seus propis interessos. Jo defensaré els de Catalunya i crec que ens en podem sortir.
Al final és el Ministeri qui decideix, però, en aquests casos, no?
Sí, és el Ministeri, però, en fi, aquí, miri, no hi ha res que tingui més potència que un bon argument, no? I que els bons arguments, no? Jo crec molt en això, i la meva experiència en l'àmbit de la política m'ho ha demostrat, no? Uns bons arguments ben explicats i ben defensats són molt potents, no? Abans, jo, insisteixo, hi ha el compromís de revisar aquest sistema de finançament, no?
Vostè ha anunciat ja alguns noms que veuria acompanyant-lo en aquest govern de la Generalitat. Maurici Lucena com a vicepresident econòmic, la doctora Olga Pané al capdavant de Salut. Sap que Lucena, però, no acaba de fer el pes, als seus possibles socis dels comuns. Ahir Jéssica Albiach ens deia que era massa liberal.
Sí, però me'l fa a mi.
Però haurà d'aconseguir suports.
Bueno, sí, però me'l fa a mi. I escolti'm, miri, en matèria d'economia i d'hisenda s'ha de posar gent que tingui credibilitat i rigor, no? I que sàpiga sumar, restar i quadrar pressupostos, i sobretot que tingui credibilitat i rigor. I a mi, la figura de Maurici Lucena, en aquest sentit, em sembla adequada, perquè té credibilitat i rigor aquí, a Madrid i a Brussel·les, que són els tres foros on nosaltres necessitem tenir una capacitat de convèncer la gent i de traure inversions i de traure més ingressos per Catalunya, no?
Escolti, els sectors més afectats per aquesta crisi derivada de l'emergència sanitària del coronavirus continuen demanant ajuts directes, continuen demanant excepcions d'impostos. Gairebé un any després, n'hi ha molts que encara se senten abandonats, senyor Illa. Com ho solucionarà això?
Tenen raó. Hi vaig estar reunit amb... Hi va ser una reunió molt interessant amb diferents representants de l'àmbit del comerç, de l'àmbit de la restauració, de l'àmbit de l'oci nocturn, que són tres sectors molt castigats, juntament amb el turisme, potser els més castigats per aquests aquí. Jo crec que tots reconeixen que hi ha hagut un desplegament d'ajuts sense precedents del govern d'Espanya per ajudar, per donar resposta a les conseqüències de la Covid, però també és veritat que s'ha de fer més. Això hi estem tots d'acord. Ha de ser un esforç compartit de totes les administracions. Jo també vull dir-ho, aquí s'han donat molts recursos a les comunitats autònomes per poder paviar-ho. Però ahir vaig estar també amb la vicepresidenta del govern, presidenta tercera, Nadia Calviño. Hi ha hagut canvis normatius a Europa que permeten ajuts directes, és a dir, a tocar ja no a liquiditat de les empreses, sinó a la solvència, i s'està treballant en aquesta línia. Jo, de fet, crec que és un camí que s'ha d'explorar i s'ha de treballar, perquè el que no podem permetre és que amb un horitzó ja que tenim de recuperació econòmica el segon semestre d'aquest any, un cop la vacunació hagi subit ja un nivell d'immunitat de grup important, no podem permetre que es quedi gent pel camí, no?
Ah, però aquestes ajudes es podien haver fet abans. Li remeto unes dades de l'FMI que diu que el recurs a les ajudes directes a les empreses a Espanya ha estat notablement inferior respecte a la resta d'Europa.
Aquí s'ha apostat per altres vies d'ajut, no? Als ERTOs, als ICOs, per liquiditat, això és veritat, també és veritat que hi havia dificultats a nivell normatiu, i és veritat, insisteixo, que ara es veu un pas més. No? També vull posar de manifest la quantitat de recursos que s'han transferit a les comunitats autònomes a fons perdut. La Generalitat ha rebut gairebé 3.200 milions d'euros. També es podia complementar per aquí, però jo no vull entrar en una pivota de ping-pong de qui és culpa de què. Jo ahir que vaig escopçar aquesta necessitat, ho vaig fer-ho també l'altre dia quan vaig anar a Foment del Treball, m'ha arribat també aquesta inquietud per part de Pimec, i el que em comprometo és a treballar en aquesta vinya i a que ningú quedi endarrere. No?
I n'ha fet una bona gestió el govern de la Generalitat fins ara?
El que s'ha de fer primer és explicar exactament fiu per randa i euro a euro on han anat aquests recursos. No? Si es refereix a la gestió sanitària, jo no, com a ministre no ve criticada mai, ni va de la Generalitat ni va de cap comunitat autònoma. Si he hagut de fer algun comentari, ho he fet en privat, i tampoc ho he fet ni ho faré com a candidat. No? Perquè m'ha semblat que el valor més important que ens demana la ciutadania quan ens enfrontem a una situació tan excepcional i tan complicada com una crisi com el Covid és que en públic tinguem una postura d'unitat i de respecte a la feina. I hi dic més encara. Crec que la consellera Vergés, que és una adversària política meva, ha fet tot el que ha pogut. Tot el que ha pogut. I crec que els equips de la consellera Vergés han fet tot el que han pogut. No?
Mm-hmm. Li sembla bé que Pablo Hasél hagi d'anar a la presó?
Em sembla molt bé la notícia que vaig tenir ahir de que, des del respecte a l'estat de dret, que no ho modificaré tampoc en aquest cas, la notícia que vam conèixer ahir de que el Ministeri de Justícia anuncia una revisió dels delictes vinculats a l'expressió, sobretot com van vinculats a manifestacions artístiques. No? Però em sembla que no, tot i que jo no crec, en fi, no comparteixo certes lletres de certes cançons, em sembla tampoc em sembla pertinent, necessari, en vínia amb el que està passant a altres països d'Europa, que reformin aquests delictes el més aviat possible.
Miri, mentre vostè i jo estàvem parlant aquí a Catalunya Ràdio, a Ràdio 4, Pere Aragonès parlava amb Gemma Nierga i el torna a raptar a fer un cara a cara, senyor Illa.
Ja, però jo no tinc cap companyia en fer un cara a cara, ni amb ell, ni amb la Bàbara
Borràs. El faran,
Borràs.
Doncs?
No, és que sap quin és el problema. Jo crec que el senyor Aragonès amb això, i crec que n'és conscient, busca que privilegiem dues opcions polítiques, no? I que fem un cara a cara, i llavors s'enfada la senyora Borràs, s'enfada el senyor Carrizosa, s'enfada la senyora Jove, i diu, escolti'm, aquí som tots, no? I tenen raó. Jo, aquesta campanya, farem 5 debats, no? Jo crec que no hi ha precedents de tants debats en una campanya electoral. Jo m'hi he sentit molt còmode, avui tinc el de TV3, tenim el de TV3, home, ho tenim tots, en fi, m'encantarà fer-ho, i jo no tinc cap inconvenient personal en fer un debat amb Pere Aragonès, o amb Bona Borràs, o amb fer-ho amb tots ells, no? El que ja havia dit al senyor Aragonès, que el que no vull tampoc és amb això generar una mena de discriminació o d'una mena de privilegi entre dues formacions polítiques, no vull dir-ho en aquest sentit, no? Però no tinc cap, a més m'agradaria, no? Poder-ho fer amb ell, m'agradaria poder-ho fer amb Bona Borràs, m'he plantejat de fer cares a cares successius amb tothom qui vulgui veure, no? Perquè no m'importa, crec que la política és el contrast d'opcions, no?
Últim intent, senyor Illa. Diu que no parlarà amb Vox, però acceptaria els seus vots per ser investit president.
Jo ho he dit. És que això jo ho he dit.
No ho ha dit. No ho ha dit.
Sí, jo,
no ha dit no acceptaré no, els vots de Vox.
Jo he dit que amb ells no hi enraonaré, he dit que amb ells no tinc cap punt en comú, i he dit que no sustentaré un govern meu sobre que descansi sobre aquesta opció política. També li dic una cosa que no he dit abans. Aquestes opcions polítiques se les combat amb arguments, no empedrades. Perquè últimament el que estem veient el que fa és posar-vos en el focus, no? I, bueno, hi són. Hi ha una part de gent que els ha donat suport, rellevant a Espanya, com hem vist. Veurem a Catalunya, i m'agradaria que fos que no tinguessin representació al Parlament de Catalunya, però el nostre sistema ho permet, i el que hem de fer és combatre-los amb arguments, amb molta calma i amb molta tranquil·litat, no cops de pedra. Llavors, està passant justament el contrari del que volem, no?
Salvador Illa, moltes gràcies, que tingui un bon dia.
Gràcies, un plaer, bon dia.
Gràcies.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.